La llanterna màgica.
Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 361 des dels nostres inicis i 11 d'aquesta desena temporada. Nascut a Londres l'any 1970, Christopher Nolan va créixer entre dues passions, la narrativa i la imatge en moviment. Amb una càmera de 8 mm va començar a experimentar des de ben jove, creant petites històries que ja mostraven la seva obsessió pel temps, la memòria i la percepció de la realitat. Després del seu debut amb Halloween, un thriller rodat amb un pressupost mínim però amb màxima ambició, Nolan va sorprendre el món amb Memento, una obra laberíntica que va redefinir la narrativa del cinema modern. El seu salt definitiu arribaria amb la trilogia del Cavaller Fosc, on va reinventar el mite de Batman amb una mirada realista, fosca i profundament humana. I amb Oppenheimer ha assolit un reconeixement unànime, consolidant-se com una figura clau en la història del cinema contemporani. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Tot a punt? Doncs vinga, comencem.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
Avui ens acostem a la vida d'un dels directors més influents i enigmàtics del nostre temps, Christopher Nolan, un home capaç de fer-nos dubtar del que és real i del que només és un record o un somni. Christopher Edward Nolan va néixer un 30 de juliol de 1970 a Londres, en una família britànica amb arrels creatives. El seu pare, Brendan Nolan, era un executiu de publicitat i la seva mare, Christina, treballava com a assistent de vol i després com a professora d'anglès. Des de ben petit, Christopher va créixer entre dues cultures, la britànica, plena de tradició i contenció, i l'americana, que coneixeria durant llargues estades familiars a Chicago. Aquest contrast marcarà profundament la seva visió del món. Amb només 7 anys, Nolan ja jugava amb la càmera Super 8 del seu pare, filmant històries amb els ninots del seu germà petit, Jonathan. Aquelles primeres pel·lícules casolanes ja deixaven entreveure un interès obsessiu per la narració visual, pel temps i per les estructures fragmentades. Res no era lineal en la imaginació del jove Christopher. Thank you. Va formar-se a la Haileybury and Imperial Service College a Hertfordshire, on va destacar com un estudiant reflexiu més inclinat a les arts i a la literatura que no pas a l'esport o a la ciència. Finalitzats els seus estudis secundaris, va ingressar al University College London, més coneguda com a UCL, on va estudiar literatura anglesa. Allà, Nolan va aprofitar les instal·lacions de la universitat per rodar els seus primers curtmetratges en 16 mm i per aprendre el llenguatge tècnic del cinema d'una manera pràctica i autodidacta. Durant aquest període, Nolan va dirigir curts com Tarantella, l'any 1989, Larceny i Doodleback. Aquest últim, un curs intens i claustrofòbic, sobre un home perseguint una versió minúscula de si mateix, anticipava ja la seva fascinació per l'espai, el temps i la identitat, temes que tornarien una i una altra vegada en la seva obra posterior. Però el salt al llargmetratge encara era un somni llunyà. Sense suport financer i contactes dins la indústria, Nolan havia de confiar només en la seva tenacitat. A finals dels anys 90, a Londres, Christopher Nolan, un jove recent sortit de la universitat, treballa en feines esporàdiques per mantenir-se, però el cinema continua sent la seva obsessió. Sense diners, sense productor, ni accés als grans estudis, Nolan decideix fer el que millor sap fer, improvisar. Amb l'ajuda de la seva parella i futura esposa, Emma Thomas, que esdevindrà productora de totes les seves pel·lícules, Nolan reuneix un petit equip format per amics i companys de la universitat per rodar una història que ell mateix ha escrit. El resultat serà Following, una petita joia del cinema independent, rodada en blanc i negre, amb una càmera de 16 mm i un pressupost minúscul d'uns $6,000. La pel·lícula explica la història d'un escriptor solitari que comença a seguir desconeguts pels carrers de Londres buscant inspiració, fins que acaba involucrat en un món de robatoris i manipulacions. La trama està narrada d'una forma no lineal, amb salts temporals i jocs de perspectiva, una estructura que esdevindrà, amb el temps, marca registrada del seu autor. Nolan i el seu equip només rodaven els caps de setmana durant més d'un any, aprofitant la llum natural i els espais reals dels amics. Cada escena va ser planificada amb una precisió mil·limètrica, perquè la producció només podia permetre's una o dues preses per pla. Aquest estil precís, econòmic i cerebral va definir el que més tard molts crítics anomenarien el llenguatge Nolan.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell 94.6.
Quan Following es va estrenar al Festival de San Francisco l'any 1998, ningú no esperava la repercussió que va tenir finalment. Naixia un nou cineasta amb un control sorprenent del relat i capaç de convertir un pressupost ridícul en una experiència cinematogràfica captivadora. L'èxit assolit amb aquesta cinta li va obrir la porta al que seria el seu següent gran projecte, una pel·lícula que el catapultaria a l'escena internacional i redefiniria el cinema de memòria i identitat, Memento. Christopher Nolan i Emma Thomas es traslladen als Estats Units. És allà on, inspirat per un relat curt escrit pel seu germà Jonathan, el director comença a desenvolupar una història que posarà a prova al públic com poques vegades s'havia fet abans. El relat portava el nom de Memento Mori i explicava la història d'un home incapaç de crear nous records després d'un trauma cerebral. Christopher, fascinat per aquest concepte, el transforma en un thriller psicològic no lineal, on la trama avança cap enrere. Memento és una pel·lícula que, més que explicar una història, convida l'espectador a viure la confusió mental del seu protagonista, interpretat magistralment per Guy Pearce. Cada escena revela fragments del passat mentre el públic intenta reconstruir el relat igual que ho faria un detectiu o un home que ha perdut la memòria. Nolan utilitza Memento imatges en color per les seqüències del present i blanc i negre per les del passat, fins que ambdues línies narratives es troben en un punt culminant que redefineix tota la història. Estrenada al Festival de Venècia, va rebre elogis unànimes per la seva originalitat narrativa i profunditat filosòfica. Va obtenir dues nominacions als Premis Oscar i va consolidar Nolan com a una de les veus més innovadores de la seva generació. A partir d'aquí, Hollywood va començar a fixar-se en aquell director capaç de convertir la ment humana en un espai ple de miralls i enganys. Poc després, Nolan rep una oferta que canviarà el rumb de la seva carrera. Els grans estudis el volen posar a prova per veure si és capaç de dur a terme una producció més gran. El projecte és la nova versió del film noruec de l'any 1997, Insomnia. Amb un pressupost molt superior als seus treballs anteriors, Nolan s'enfronta a un rodatge amb grans estrelles de Hollywood. El repartiment l'encapçala Al Pacino, en Robin Williams i Hilary Swank. La història ens trasllada a un poble d'Alaska on el sol mai no s'amaga i on un detectiu veterà, el que dona vida a Al Pacino, intenta resoldre un assassinat mentre lluita contra el pes de la culpa i la falta de son. Tot i ser un encàrrec, el director impregna insomni la seva marca. La confusió temporal, la lluita interior dels personatges i un ús del paisatge com a metàfora de l'estat mental del protagonista. Insomni no és només una segona versió, sinó una pel·lícula d'autor amagada dins d'un thriller comercial. Amb ella, Nolan guanya la confiança dels estudis i demostra que pot combinar la profunditat intel·lectual i l'èxit a taquilla. I és precisament aquesta confiança la que li obrirà les portes de la Warner Bros., que li oferirà la responsabilitat i el repte de reinventar el mite de Batman, un personatge que després dels excessos dels anys 90 havia quedat enfonsat en el ridícul i la llum de neó. Però Nolan ho va tenir clar des del principi. El cineasta no volia fer una pel·lícula de superherois, volia fer una tragèdia èpica, un relat sobre la por, la corrupció i la doble identitat. Així és com neix Batman Begins l'any 2005. Amb Christian Bale com Bruce Wayne, Michael Caine com Alfred i Cillian Murphy com l'hipnòtic espantaocells, Nolan construeix un univers fosc i creïble, on cada element té pes moral i simbòlic. La cinta narra els orígens del Cavaller Fosc amb una serietat mai vista fins aleshores, convertint-se en tot un èxit tan crític com comercial. Però el millor estava per arribar. We'll be right back.
T'agrada el cinema? La Llanterna Màgica.
El 2008 Nolan estrena El cavaller fosc, una obra monumental que transcendeix el gènere. En Heath Ledger, com a Joker, la pel·lícula esdevé un estudi sobre el caos, l'ètica i la fragilitat de l'ordre social. Ledger, amb la seva interpretació icònica, guanya l'Oscar pòstum a millor actor secundari i Nolan és aclamat com un visionari capaç de combinar art i entreteniment massiu. El film supera els 1.000 milions de dòlars de recaptació i es converteix en un fenomen cultural global. És el moment en què Hollywood entén que el cinema de superherois pot arribar a ser adult, filosòfic i profundament humà. La trilogia culmina el 2012 amb El cavaller fosc, La llegenda reneix, on Nolan tanca el cicle amb una història d'esperança i redempció. A més d'una dècada de treball, el director havia convertit Gotham en una metàfora del món modern, una ciutat que reflecteix els nostres somnis, les nostres pors i la nostra eterna necessitat d'herois. Finalitzada la trilogia de Batman, Christopher Nolan ja és un nom internacional, però el seu instint mai no ha canviat. El que més el fascina és jugar amb la percepció del temps i la ment humana, i comença a donar-li voltes al que serà la seva nova producció. L'any 2010, dos anys abans de l'estrena de la darrera entrega de la trilogia Batman, Nolan estrena Origen, un projecte ambiciós que desafia les lleis de la narrativa i la física del cinema. La història gira al voltant de Don Cobb, interpretat per Leonardo DiCaprio, un especialista en extreure secrets dels somnis. Però Nolan no només vol entretenir, ell construeix un laberint de capes de somni dins del propi somni, on cada nivell té la seva pròpia gravetat, ritme i tensió dramàtica. Amb un repartiment internacional que inclou Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Tom Hardy i Ken Watanabe, Nolan combina acció espectacular amb una reflexió filosòfica sobre la realitat i la culpa. La música de Hans Zimmer, amb el seu so contundent i gairebé orgànic, esdevé una part de la mateixa estructura narrativa, sincronitzant-se amb el temps dels somnis. Origen guanya 4 Oscars, incloent el de millor fotografia, efectes visuals i so, i consolida Nolan com un director capaç de combinar films més exitosos i comercials amb un cinema més intel·lectual, passant a ser una autoritat global en la ficció cerebral, preparat per explorar encara més la percepció, el temps i l'espai en el seu següent repte, Interestel·lar. Després de la gran complexitat d'origen, Christopher Nolan vol afrontar un repte encara més ambiciós, combinar ciència dura amb emoció humana. El resultat va ser Interestel·lar, una odissea espacial que explora el temps, l'amor i la supervivència de la humanitat. La trama ens acosta a Cooper, el que dona vida Matthew McConaughey, un pilot i enginyer convertit en explorador de l'espai, que busca un nou planeta habitable mentre el temps a la Terra transcorre de manera implacable. Es tracta d'un relat on la relativitat, els forats de Cook i la dilatació temporal no són només conceptes científics, sinó elements narratius que posen a prova les emocions dels personatges. Nolan, fidel al seu estil, utilitza escenaris reals sempre que pot. Les imatges de la NASA i localitzacions a Islàndia donen un realisme espectacular, mentre que la banda sonora de Zimmer amplifica la tensió i la grandiositat de l'espai. Cada escena sembla gravada amb precisió mil·limètrica, reflectint l'obsessió del director pel temps com a concepte emocional i narratiu. Interestel·lar va rebre elogis tant per la seva ambició científica com per la seva càrrega emocional. Va guanyar l'Oscar a millor banda sonora original i va ser nominada a altres categories tècniques.
La llanterna màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Després de l'exploració de l'univers i la ment humana, Christopher Nolan decideix tornar a la història, però amb un enfocament radical, la Segona Guerra Mundial. Així neix Dunkerque, una pel·lícula que transforma la narrativa convencional en un experiment cinematogràfic sobre la tensió, la supervivència i la percepció del temps, Nolan aconsegueix fer que l'espectador senti cada segon com si fos una qüestió de vida o mort i guanya 3 Oscars tècnics, incloent el de millor muntatge i so. Casat amb Emma Thomas, productora de totes les seves pel·lícules, la parella ha tingut 4 fills, preservant la intimitat familiar i mantenint els seus fills fora del focus mediàtic. Per finalitzar, l'any 2020, Nolan estrena Tenet i 3 anys més tard, Oppenheimer. La pel·lícula ens endinsa en la ment brillant i alhora atormentada de J. Robert Oppenheimer, el físic nord-americà conegut com el pare de la bomba atòmica. A través d'una narració intensa i fragmentada, Nolan ens fa viatjar entre el geni i la culpa, entre la ciència i les seves conseqüències més devastadores, amb una interpretació magistral de Cillian Murphy, acompanyat per Emily Blunt, Matt Damon i Robert Downey Jr., el film combina imatges d'una força visual colpidora amb una banda sonora hipnòtica de Ludwig Göransson. El film va aconseguir 7 premis de l'Acadèmia, incloent el de millor pel·lícula, director i actor principal. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Ja ho sabeu, sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades, a Ràdio Sabadell 94.6.